de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres en un dia de desgràcia, de profunda desgràcia, amb el que està succeint a València, principalment a la Comunitat Valenciana. Ja pràcticament una xifra de morts que supera el centenar. És una d'aquestes dates que, malauradament, per la desgràcia que té, s'anirà recordant any rere any. I mireu, no ens ha tocat a Catalunya per aquests capricis, però estem dins del mateix arc. És una qüestió. De fet, el Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, ha activat, ja sabeu, a Castelló hi ha una alerta vermella, ho estaven comentant els companys. Alberto, una alerta vermella a Castelló, al nord de Castelló, per intensitat de pluja, i és una alerta que també afecta al sud de Catalunya, les comarques de Tarragona, sobretot el Delta, sobretot el Montsià i el Baix Ebre, que tenen, no és una alerta vermella, és una alerta taronja en aquest cas, i les comarques de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat i el Baix Camp són comarques, les comarques que tenen una alerta groga. De fet, avui esperarem pluges. Aquestes són les alertes a les comarques catalanes, però esperarem pluges a bona part del territori català, sobretot comarques d'interior i Pirineu, i tindrem a la façana litoral més enllà del Tarragonès, esperem núvols, no esperem pluja, però sí un d'aquests dies de que amenaça que en qualsevol moment pot caure alguna cosa. Aquesta és la sensació, eh? Pluges cap a ponent, pluges sol, però no, evidentment no de la mateixa intensitat que hi van bé ahir, ni molt menys arribaran els que van patir a València, no? I això no farà net. Això no farà net perquè demà divendres, pel matí, 3:15 del mateix, es manté el Meteocat, manté l'alerta a les comarques del Delta, al Baix Ebre i al Montsià i a la Terra Alta, però en aquest cas baixa un grau l'alerta, serà una alerta groga. Tot el divendres. Sembla que dissabte la cosa ja es calmarà, almenys pel que toca. No deixarà de ploure, perquè continuarà plovent, en aquesta zona, sobretot, eh? Sobretot aquesta zona, la part sud de Catalunya, i ja, evidentment, tot el que toca a Castelló, continuarà plovent pràcticament tot el cap de setmana. El que passa és que ja la intensitat, evidentment, no arribarà als punts que hem hagut de patir. Clar, mireu, hi ha una cosa que ja ho hem parlat moltes vegades, difícil de preveure, i segurament que tard o d'hora algú haurà de posar ordre en això. Ordre conforme a llei, a normativa. Si hi ha una alerta vermella, tothom cap a casa. Ni treballs, ni leches, tothom cap a casa. Avui en dia això no sé fins a quin punt es fa. L'exemple l'hem tingut a València. I és un drama. O ho fem o no ho fem, perquè de què et serveix que t'arribi una alerta si estàs fent una vida normal? Si hi ha una emergència, hi ha una emergència. I això és una qüestió que segurament s'haurà de posar i analitzar en profunditat. Les mentes pensantes hauran de fer una mica fil de tot això. Com ha reaccionat la població? I després, les alertes que t'han d'arribar i quan t'han d'arribar. Perquè es sabia que arribava una dana. Ja ho parlàvem, ho explicàvem, aquesta abundància de pluges. No sabíem exactament el punt on es posaria. De fet, Catalunya estava dins d'aquest bombo, però al final ha estat la Comunitat Valenciana la que s'ha portat tot el xoc frontal d'aquesta dana terrible. Una dana és una gota freda, bàsicament. Abans es deia gota freda i ara es diu dana, que és aquest aire, el que explicàvem ahir, aire fred en alçada, aïllat, alimentat pels vents de llevant, i que és molt típic de l'art mediterrani. No és la primera inundació que tenim. Amb aquestes característiques i amb aquesta mortalitat, doncs, penso que es porta el rècord, però són episodis habituals, l'art mediterrani. Aquests episodis a la tardor, de pluges violentes, de danes, de gotes fredes alimentades per l'escalfor del Mediterrani, doncs és una qüestió molt nostra, molt d'episodis violents. Ara, ens podem fer moltes preguntes davant d'això i davant de l'exemple que hem tingut. Primer, analitzar com millorar aquesta, la reacció que hem de tenir davant de tot això? Per què? Doncs perquè estem en un episodi de canvi climàtic. Això què vol dir? Vol dir que la temperatura del mar mediterrani, en aquest cas, que és el que ens toca, ja habitualment calent, serà molt més calent. La temperatura del, de l'aigua serà molt més calenta. I això té molt a veure en aquests episodis. Té molt a veure, és essencial. Perquè aquesta escalfor del mar, combinat amb l'aire fet en alçada, amb un vent de llevant, això vol dir que és un vent que ve de mar cap a terra, que porta humitat d'aigua evaporada, això significa que és una bomba de pluja. És una bomba de pluja. I en funció de com vingui, com siguin aquests tres factors, serà més o menys important. Moltes preguntes ens hem de fer. Primer, és un episodi habitual de l'art mediterrani. La intensitat depèn de tot això. Però clar, quan veiem aquesta intensitat, la pregunta és, dins d'aquesta escalfor del mar i dins d'un context de canvi climàtic, haurem d'acostumar-nos a episodis tan violents com aquest? Amb la qüestió de que a veure on toca. Després, fins a quin punt es pot preveure o es pot fer una previsió exacta per alertar a temps a la població? Aquesta seria la segona. Perquè sabíem que venia una dana, no és un, això estava previst, el que passa és que possiblement era molt difícil preveure la quantitat de pluja que deixaria i la violència d'aquesta dana. Després, dins d'aquest context, seran més abundants aquests fenòmens? Doncs hem de parlar de tot això i anem a treure el nas per parlar de les nanes i parlem de les danes, perdó. Parlem amb el senyor Ramon Pasqual, que és delegat territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ramon, què és una dana? És una gota freda, la dana?
Bé, és una terminologia, la de gota freda i la de dana, que responen en general a fenòmens que és el mateix. El que passa és que al llarg dels anys es va veure amb la terminologia científica que era més apropiat dir-li dana, que és un acrònim que vol dir depressió aïllada de nivells alts. Per tant, és una depressió, una borrasca, que està separada de la circulació general atmosfèrica habitual a latituds mitjanes, està separada, normalment separada vol dir més al sud, no diguem a les latituds de Gran Bretanya o d'Alemanya, sinó més al sud, i de nivells alts, és a dir, que no té un reflex a superfície, que en els baròmetres que tenim a casa no apareix aquesta senyal, sinó que està a nivells mitjos i alts, sobretot al principi del seu cicle de vida. Això és una dana, i es va fer servir el terme dana en honor també al cognom d'un meteoròleg espanyol de fa uns anys.
Però podem dir que seria més o menys el mateix. Seria el canvia el nom, però més adequat seria dir-li dana, no?
Sí, efectivament. No, el fenomen com a tal no ha variat. És un altre terme que creiem que és més precís i que s'adequa més a explicar el fenomen.
De què depèn que sigui més violenta o menys violenta? De què depèn la intensitat d'un fenomen així?
Bàsicament depèn dels següents factors. Un, de l'aïllada que estigui de la circulació. En aquest cas va anar a parar al seu centre fins al golf de Cádiz, aproximadament, al principi. És a dir, molt, molt al sud. Després, de la temperatura que es registra aproximadament a uns 5.500 metres d'altitud, aquests nivells mitjos alts que diem, quan més baixa sigui aquesta temperatura, més inestable serà l'atmosfera, però també depèn de la presència o no d'un flux o un vent de llevant, en aquest cas d'origen mediterrani, de llarg recorregut, aportant una gran quantitat de vapor d'aigua. Si aquest flux no hi és o és més feble, el potencial d'aquesta depressió aïllada és inferior, però en aquesta ocasió, així, explicat d'una manera ràpida, van conjuminar aquests diferents factors.
I per això ha estat una dana tan violenta. Després, és molt difícil de preveure? És molt difícil de fer una predicció per donar alertes quan passen aquesta cosa i quan ja veus que la cosa és seriosa? Amb quin temps d'antelació es pot dir serà una dana perillosa?
Efectivament, predir que apareixerà una dana, això ja no és tan difícil. No és tan difícil gràcies als avenços dels models numèrics de predicció del temps des de fa ja diverses dècades. Ara, quin temps sensible, és a dir, el que viurem a superfície, es produirà, hi haurà xàfecs, hi haurà tempestes, quina intensitat tindran, en quina hora, en quina zona, quina persistència, això és força més complicat, però també s'ha avançat molt en les últimes dècades i estem intentant afinar a nivell de MET el que anomenem zones d'avís. Per exemple, en cadascuna de les províncies, en aquest cas, per exemple, de la Comunitat Valenciana, està dividida en quatre zones d'avís, és a dir, que és una subdivisió que, tot i que podríem demanar que encara fos més gran, és bastant, bastant fina. Però és difícil establir, sobretot la quantitat, perquè la temporalitat i la localització és més precisa. Ara, la quantitat exacta és un repte majúscul, sobretot quan estem parlant de quantitats excepcionals.
I quan dura un fenomen com aquest? Perquè penso que la previsió és que València continuarà plovent i la continuarem tenint a sobre. Sembla que avui seria, a partir d'avui afluixaria. No sé com està la previsió. Què hem d'esperar?
Doncs aquesta dana, com ha quedat tan aïllada de la circulació general, li costarà tornar en aquesta circulació general i marxar. Li costarà, la tindrem gairebé tota la setmana per aquí present. Ara mateix tenim influència d'aquest sistema, aquesta depressió, tant a l'àmbit mediterrani com a la meitat occidental de la península Ibèrica, Extremadura i Andalusia Occidental. I tenim encara al nord de Castelló avisos de nivell vermell i la província de Tarragona avisos a nivell taronja a banda d'alguns grocs més. Per tant, està en plena activitat. Demà, en principi, afluixa, però es mantindran avisos a nivell groc, sobretot al litoral i prelitoral de Catalunya, del sud de Catalunya i de la Comunitat Valenciana. Sí, hi ha una certa tendència a la millora, però realment aquesta dana, una de les seves característiques, que ja es va indicar amb un avís especial que va emetre a EMET fa força dies, es va indicar que seria molt persistent, que estaria voltant per la península Ibèrica durant molts dies.
Llavors, entenc, pel que totes aquestes explicant, Ramon, és que si en algun moment hi hagués un vent de llevant humit, podria reactivar aquesta dana mentre estigués aquí.
Bé, les reactivacions, més que de la dana, sinó dels efectes en superfície, sí, els efectes viscuts, sí, diguem, la reactivació d'aquests efectes, sí, depèn de fenòmens, per exemple, que relacionats amb el vent. Un que diem convergències, quan el vent convergeix doncs, per l'efecte orogràfic d'una muntanya o d'una vall, allà pot haver una reactivació local. Ara, tornar a la situació que es va viure al País Valencià, a Castella, la Manxa, Andalusia Oriental, no hi tornarem aquests dies, això es pot assegurar.
D'acord. I una darrera pregunta que et faré, Ramon, ja més de cara a futur, no? I més relacionat amb el canvi climàtic. Amb aquesta situació de canvi climàtic que estem vivint, és probable que tinguem més episodis com aquest i també de forma violenta? O no té res a veure, no hi ha un lligam?
A veure, hi ha tres aportacions a aquesta pregunta. Una, que té a veure amb el pròleg que ha fet vostè a l'inici de l'entrevista, que és que el clima mediterrani ja té aquestes coses. Ja les té, són pròpies del clima mediterrani. Van haver-hi grans aiguats l'any 82, l'any 87, el 57, parlant de la Comunitat Valenciana, podríem citar també aiguats a Catalunya, a Múrcia, a Almeria, etc. Ara bé, els diferents estudis científics a nivell mundial indiquen que l'escalfament planetari, tant de l'atmosfera com dels oceans, introdueix, això sembla obvi, més energia al sistema i, per tant, els fenòmens extrems tindran tendència a fer-se més o més freqüents o probablement més que més freqüents, més intensos. Per tant, ens hem de preparar perquè aquests fenòmens, com aquesta situació, es pugui repetir, naturalment no cada any, ni molt menys, però s'ha de tenir més present. Tenim una atmosfera més energètica, amb més capacitat de contenir vapor d'aigua, perquè la temperatura de l'aire més calenta permet que l'aire contingui més vapor d'aigua, més humida, més, que a vegades s'ha fet servir aquest terme, més tropicalitzada l'atmosfera, sobretot de l'àmbit mediterrani.
Doncs, senyor Ramon Pascual, delegat territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia de l'AEMET a Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vostès.
Doncs, precisament, mentre estàvem parlant amb el Ramon, la Protecció Civil de Castelló ha ordenat una... per l'alerta vermella, que hi ha per intensitat de pluges, una ordre de confinament urgent de tota la província de Castelló. Una ordre de confinament urgent a tota la província de Castelló. En aquest cas, estem parlant que aquest aiguat, com estàvem explicat al principi, afectarà sobretot al Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre és on estan aquestes alertes activades per aquesta tarda, una alerta, insisteixo, taronja, tant al Baix Ebre com al Montsià, i alerta groga a la Terra Alta, Ribera d'Ebre, al Priorat i al Baix Camp. Bé, doncs, molta prudència si esteu per aquestes zones, i bé, si heu de viatjar cap al sud, cap a Castelló, doncs, possiblement no és el moment per fer-ho. Tot això, que les carreteres també estan tallades, eh? Molt bé, de seguida parlarem d'altres coses, perquè la vida és aquella apiconadora que no para mai, passi el que passi, i hem de veure que avui també és Tots Sants. De seguida en parlarem sobretot dels productes per aquesta nit de Halloween, o Tots Sants, aquesta fusió de cultural que tenim i aquest retorn, sobretot pels maquillatges. Maquillatges i disfresses que utilitzen els menors. De seguida en parlem de tot això aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra, però abans parlem de la salut del cor. La salut cardíaca d'Inscor, inscorbcn.com. És el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris per fer-ho, eh? I, a més, ofereixen una atenció ràpida, una atenció molt ràpida. Unes consultes cardiològiques i aquests estudis es fan ràpid i sense demores. Aquesta és la clau de tot això, eh? Programen la teva visita per quan ho necessitis. Això és clau, eh? El telèfon d'Inscor, 93 425 19 62. 93 425 19 62. A la web ho trobareu també tot. InscorBCN.com. Inscor està al carrer Folgueroles de Barcelona. Ja saps, cuida de tu, cuida de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Guardas recuerdos con canciones de mocedades o de los panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y los panchos en concierto. Te esperamos.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos
cars, en Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Aquest Halloween reserva els teus vols amb fins a un 20% de descompte a Vueling.com. Corre, només tens fins al 31 d'octubre abans que el descompte desaparegui. Sí, sí, ho has sentit bé. Reserva ja i vola per fins a un 20% menys a Vueling.com. Disponibilitat limitada, s'aplica en termes i condicions. Vueling.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba la nit de Tots Sants i amb això arriba una de les tradicions importades, encara que això podríem parlar, perquè el seu origen és la cultura celta, per Galícia, per exemple, que és disfressar-se per la nit de Tots Sants, no? En principi, la superstició era enganyar la mort. D'aquí està la qüestió de disfressar-se. Això, doncs, fusionat amb la que és tradició a casa nostra, com és anar a recordar els morts, el cementiri, la nit de Tots Sants, la gastronomia de nit de Tots Sants. Bé, això ens ve rebotat als Estats Units, l'altra part, la part de la disfressa, amb el nom de Halloween, que la disfressa es posa... es posa com a preferent, en aquest cas, no? És la reina de la festa. Però atenció amb els maquillatges que s'utilitzen, perquè aquests disfresses solen ser de vampir, de Dràcula i aquestes coses de monstre. Vigileu amb els maquillatges i sobretot la sang falsa i les disfresses. Tot això s'ha de tenir molta prudència a l'hora de posar-te qualsevol cosa a la pell. Parlem d'això amb l'Enrique García, que és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo una vez más para hablar de estos maquillajes, que una vez más hay que tener en cuenta que a ver dónde los compramos, los maquillajes, y cómo son estos maquillajes.
Pues efectivamente, eso es quizá lo más importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, pues como tú señalabas, esto es una tradición, una parte festiva, que está muy bien, pero hay que hacerla siempre con seguridad. Nosotros nos centramos en las recomendaciones dirigidas sobre todo a menores, que son los que más disfrutan de esta fiesta. Y la primera es, ojo dónde se compran ese tipo de maquillaje, que estén debidamente etiquetados. Y, por supuesto, nunca se deben comprar productos que no tengan claramente identificado al fabricante o al importador.
Y digo importador porque... Sí, ¿en qué nos tenemos que fijar en la etiqueta, Enrique?
En la etiqueta siempre hay que fijarse para los niños que lleven un marcado CE, que quiere decir que debe cumplir las recomendaciones de la Unión Europea, que en el caso de maquillajes pues son mucho más restrictivas en cuanto al uso de determinado tipo de sustancias. Además, debe identificar al importador. La mayoría de estos productos pues vienen del Extremo Oriente, de Asia, uh-huh. Y el importador es el que se responsabiliza del producto, ¿eh? Entonces, no podemos comprar productos huérfanos, sean maquillajes, sean juguetes, sean disfraces, que también se compran ahora. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se responsabilice de los daños que eso puede producir. ¿Y puede producir daños? Sí, daños químicos, en el caso del maquillaje, ¿no? Hay que, además, nuestra recomendación es que hay que testarlo de forma previa.
¿Y cómo se testa?
Pues muy sencillo, se aplica el maquillaje en una zona pequeñita del cuerpo,
vale.
Y se ve qué efecto tiene, si hay un enrojecimiento, sobre todo si produce algún tipo de alteración en la piel y si se quita bien, también es importante. Antes de aplicarlo hay que ver cómo se quita y testarlo. Ojo, nuestra recomendación es que se descarte cualquier tipo de maquillaje menores de 3 años, cualquiera.
Oye, si un maquillaje lleva eso de hipoalergénico o testado dermatológicamente o ese tipo de cosas, ¿esto nos tenemos que fiar? Supongo que sí o no.
Nada, no, eso no significa nada. Hipoalergénico, testado dermatológicamente, no sirve para nada. No son pruebas reconocidas. El maquillaje tiene que cumplir su recomendación clara. Tiene que descartar el uso de determinado tipo de sustancias, como pueden ser, mejor que no tenga perfumes, porque pueden generar algún tipo de alergia. No puede tener parabeno o otros conservantes, pues que tienen probado efectos peligrosos, ¿no? Te voy a hacer una recomendación concreta,
sí, sí.
Y es el uso de sangre falsa, que se ha extendido mucho, esto va por moda, ¿no? Se
sí.
ha extendido mucho últimamente. Nosotros desde OCU recomendamos que solo sea para mayores de 14 años, porque suele contener tipo de ingredientes que pueden resultar tóxicos si se ingieren de forma accidental y además es difícil de quitar, ¿eh? Pueden también contener parabenos, que son unos conservantes poco recomendables porque interfieren en el sistema endocrino. Conclusión, mejor que ese tipo de sangre pues solo se utilice para mayores de 14 años. los niños siempre les gusta ese tipo de bueno, pues de espectacularidad en cuanto a los disfraces, sí, pero sí. Hay que conjugar bueno, pues la diversión con la seguridad y primar siempre la seguridad, especialmente de los más pequeños.
Ya que estamos, Enrique, la última pregunta sobre los disfraces también tienen que estar sujetos a esta cosa, porque igual les prestamos menos atención porque es simplemente ropa, pero no sé si también nos debemos fijar en algo.
Claro, el disfraz tiene riesgo. Primero tiene que tener ese marcado CE y la identificación. No debe ser inflamable. No es la primera vez que hay accidentes de este tipo. Cuando tiene que estar adecuado a la edad del niño. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que evitar que tenga cintas, cordones, accesorios punzantes, adornos, espumas que se pueden convertir en romperse y convertirse en trozos que primero pueden producir atragantamiento, es decir, los niños chicos se llevan las cosas a la boca, esto es así, y también pues puede tener filos que sean cortantes, pues muy típica estas espadas, ¿no?, que se utilizan en determinado tipo de disfraces. Si esa espada se le da un golpe y se rompe fácilmente, se queda una arista que puede producir un corte relevante. Luego también, cuidado con las bolsas, los disfraces pueden, el envoltorio, los niños juegan y puede producir asfixia. Esto es real, esto es una advertencia que viene de accidentes reales que por desgracia se producen. Y otra cosa, lentillas de fantasía.
Sí.
Quedan muy bien, son espectaculares, pero no es recomendable adquirirlas por internet, en bazares o en tiendas de disfraces, solo en los establecimientos de óptica, donde un profesional supervise la venta y garantice que no se pone en riesgo la salud de los ojos y, sobre todo, destinada a mayores y no tanto a menores.
De acuerdo. Pues ahí están esos consejos siempre buenos. Enrique García, portavoz de la OCU, y muchísimas gracias, como siempre.
Bien, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies a tu, molt amable. Pues ja lo sabeu, ja ho sabeu, que això s'ha de tenir també molt en compte i molta precaució per aquestes coses, per aquests detalls, no? Va, de seguida parlarem de menjar, a veure què tenim. Ah, tocarem a la Conca, va, tocarem a la Conca a veure què tenim avui per menjar i després tornarem amb una de les tradicions que no és ben nostra, però com tot es globalitza. Les Catrines. Sabeu què són les Catrines? Doncs és una desfilada molt tradicional de la nit de Tots Sants, però mexicana. I ara, des de fa 3 anys, la desfilada també es fa a Barcelona. De seguida en parlem i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a parlar amb la Conca. Anem a parlar a veure què tenim avui per menjar i sobretot, avui em venen de gust cigrons. No sé per què. És veritat que no, encara no fa... A Purs de Catalunya sí, no a tot Catalunya fa encara un fred d'hivern. Hi ha encara aquesta sensació de que ja vols cullera, ja vols allà un plat com Déu mana, un plat amb cara i ulls, eh? No, tenim a l'Elvira de la Conca. Elvira, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Cruz.
Escolta'm, avui em ve de gust cigrons. Com prepareu els cigrons a la Conca? Perquè ja porteu fent llegums cuits i plats cuinats des de fa molts anys, llegums sobretot, així que els cigrons no seran un secret per vosaltres.
No, mira, el cigrons és tan divertit perquè els cigrons ho accepten tot.
És veritat, que combina moltes coses, és veritat, això.
Sí, sí. Llavors, mira, per exemple, avui hem començat a fer els cigrons amb tripa de porc.
Oh!
Aquest és un clàssic.
Oh, que bo.
Vale?
Sí.
Llavors, avui ha sigut el primer dia. La setmana que ve, però bueno, ja ho anuncio ara, ja començarem amb els cigrons guisats amb xoriço i oudó. Verduretes, xoriço i oudó.
Aquest
m'agrada més.
Sí, sí, aquest m'agrada més. Aquest sí. Aquest és el meu. Aquest és el meu.
Vale. Llavors, un plat que enamora és el dels cigrons amb botifarra de perol.
Ostres, també és el meu.
bueno, anem bé, no? Anem
sí,
bé.
Sí, aneu bé, sí, sí,
sí. El que passa és que llavors penses, ostres, no farem sempre els cigrons doncs, amb tocino, amb carn... Bueno, els cigrons també es poden fer d'altres maneres que no hagin de posar una mica de tocino que no tothom el pot prendre, el colesterol i aquestes coses. Mm. Llavors, mira, per exemple, els cigrons amb espinacs, panses i pinyons.
Ah, un plat... A les persones que no mengen carn, això seria també un plat perfecte.
Clar, és que exacte, és que a més és un plat que és vegà i vegetarià.
Sí, senyor, ho té tot.
Ho té tot. Llavors, els cigrons amb calamar. Oh, el cigró agafa un sabor tan bo...
Enganxen cigrons amb calamar? Perdona la meva ignorància culinària.
Sí, sí que enganxen.
Sí?
Combina perfectament, de veritat.
Ah.
Està boníssim.
Hòstia, ara, bueno, estava fent memòria i no sé si he provat tantes mai els cigrons amb calamar, no? No sé.
Bueno, ja te'n faré arribar.
Ja aniré cap allà a buscar un tàper d'una ració d'aquestes tan bones que feu.
Sí, sí, perquè és veritat que tu has provat moltes coses, això et queda pendent.
No, em queden moltes coses pendent, perquè aneu canviant molt i llavors em queden coses pendents. Vull dir, has de fer una tanda.
És que no... Clar, és que saps què passa? No volem avorrir. Perquè, com que, a més, cada estació de l'any té els seus productes naturals i els seus productes de temporada...
Clar.
Llavors, clar, la cuina que fem és molt variada, perquè anem seguint les estacions. Mm-hmm. Una cosa, m'ha quedat pendent de dir-te...
Digues.
Ara m'hi hem d'acordar.
Sí.
Que fem un hummus de cigró que està boníssim.
Molt bé.
O sigui, no té res a veure amb els envasats que puguis trobar per tot arreu. El fem nosaltres, li posem el tahini, li posem el comí, llimona... Està boníssim.
Doncs ja sabeu...
És una altra manera de menjar cigrons,
clar,
que aquesta l'hem importada, eh? Aquesta és importació.
Doncs ja sabeu, a la web, a la conca1932.com, el telèfon també està allà, però jo el recordo, que és el 93-209-1963, o al Mercat de l'Albany, directament, que ja sabeu, el caliu del mercat no el té el telèfon, això segur, eh? Elvira, moltes gràcies, un pató molt gran.
Un pató molt gran, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Never mind, I'll find
someone like you. El Dia de Tots Sants es celebra en bona part del planeta, de moltes maneres diferents, i sobretot la part hispànica, la part hispana, ho té molt present, això. Ho té molt present i ho celebra de moltes maneres, en aquest cas. Segurament heu vist com ho celebren a Mèxic, en aquest cas, amb aquelles visites menjar al cementiri per menjar el que els agrada als éssers estimants que ens van deixar. Aquella manera de disfressar-se, també la disfressa. Mireu que la disfressa és un dels punts coincidents d'unes maneres o d'altres, i l'origen, l'arrel de tot això, com explicava fa una estona, penso que ho he explicat, l'objectiu era enganyar l'amor, no? Que l'amor no et trobés. Doncs... les Catrines és una celebració molt pròpia de Mèxic. I fa 3 anys que va començar a fer-se una desfilada a la Rambla de Barcelona. Doncs aquest any, concretament demà passat, el dissabte, a les 12 del migdia, Amics de la Rambla i l'Associació Cultural Mexico-Catalana, Mexcat, celebren aquesta tercera desfilada de les Catrines. Tenim al telèfon l'Albert Torres, que és fundador de l'associació Mexcat. Albert, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, com esteu? Gràcies.
Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Albert, què són les Catrines de Mèxic? Què és això?
La Caterina és un personatge que representa la mort. De fet, a finals del segle XIX, un gravador, un artista, que es deia José Guadalupe Posada, va començar a incloure en els seus dibuixos, els seus gravats, la calavera garbancera, que era simplement un esquelet de dona que el que feia era ridiculitzar la gent, no? Finalment acabaves dient que tothom acabaria doncs, com ha d'acabar, no? Tothom acabaria mort, no? Llavors era un personatge doncs, que es va introduir a la vida cultural i popular i que uns anys després, Diego Rivera, el famós pintor i després marit de Frida Kahlo, el va incorporar a un gran mural, no? Ja dient-li la Catrina, i Catrín vol dir elegant. Llavors la Catrina és una personatge vestit de mort, diguéssim, un esquelet de dona vestit de forma molt elegant. I aquesta Catrina es passeja, diguéssim, arreu del territori mexicà, no? És una figura doncs, que ha acabat formant part de la iconografia popular. Però, de fet, les arrels amb l'assumpte de la mort a Mèxic són molt més que no la Catrina, perquè hi ha les visites també als cementiris, que ve d'un llegat, doncs, òbviament, catòlic i de la colònia, però tot això amb un sincretisme de les antigues cultures tradicionals asteques, maies, olmeques, tolteques, etc., doncs ha creat una, bueno, realment una cosmogonia molt pròpia.
Bé, com arriba això aquí a la Rambla? Perquè és la tercera edició que es fa aquesta desfilada, i en plural, Catrines, no Catrines, suposo que sortirà més d'una.
Sí, de fet ja en tenim una setantena d'inscrites.
Carai, poca broma, molt bé.
Sí, cada any millora, cada any doncs, hi ha més gent interessada. Nosaltres des de fa 15 anys que vam crear l'associació, en un moment on que els mitjans de comunicació, quan parlaven de Mèxic, parlaven del narcotràfic, no? Era una situació molt dramàtica, fa 15 anys, vam començar a parlar de cultura popular, no? De gastronomia, d'història, de moltes coses que intentessin contrarrestar una mica, no? Aquesta imatge de com estava Mèxic. I el món del Dia de Difunts, òbviament, doncs, és un dels punts importants perquè és molt atractiu, no? Llavors vam començar a fer... Tenim dos cranis grans, que són els primers capgrossos d'una comunitat llatinoamericana a Catalunya amb idea, no?, de fer alguna cosa originària de la comunitat. En aquest cas, dos catrins que surten també, que han sortit a les festes majors de Gràcia, de Sants, etc., i també que surten, òbviament, aquests dies. I a partir d'aquí vam començar a fer els altares de muertos, que aquestes oferendes que es fan a locals diversos, s'han fet al consulat, es fan a Casa Mèxic, es fan a associacions, es fan a botigues, es fan a restaurants mexicans, que són recordatoris dels difunts, que aquell dia tornen, diguéssim, a casa, no? I els hi posem els menjars que els agradaven, els hi posem flors perquè olorin els camins, no? Els hi posem espelmes perquè també intueixin on està la llum d'aquell altar que els recorda, i tot això ho fem al voltant d'aquest dia. I vam decidir fer la desfilada per la Rambla, perquè és la principal via artèria de la nostra ciutat, perquè creiem que era un lloc doncs, ideal on difondre aquesta tradició que creiem que és molt bonica, però que a més també recorda la mort d'una forma que aquí no tenim tan interioritzada, no? D'una forma doncs, molt més amable, molt més senzilla, molt més íntima, i que finalment és molt vistosa, no? I que això atrau a gent gran, gent jove, i que vaja, els encanta.
Serà a les 12 del migdia, a la Rambla. Per on començarà, on acabarà?
Altres anys havia començat a Canaletes, enguany comencem al Monument a Colom, perquè com que ja s'han acabat aquest primer tram de les obres de la Rambla, tota aquesta part està molt arranjada i ampla, llavors allà podem fer una convocatòria més significativa i millor per la foto, no? A més, també tenim de partner que ens ajuda al Museu de Cera i, per tant, doncs, algunes catrines poden anar allà a acabar-se de maquillar, diguéssim, a primera hora. Per tant, la convocatòria és a les 11:45, 11:45 davant de Colom, per sortir puntuals a les 12. Cada vegada hi ha més gent, hi ha més fotògrafs, hi ha més gent que vol mirar, llavors intentem tenir-ho bastant ordenat perquè es vagin les catrines juntes, diguéssim, no?
D'acord.
I acabarem a la plaça Catalunya. Aviam si podem fer també un minut de silenci per recordatori del que ha passat a València.
Sí.
Però, i bueno, i també un altre tema fonamental, que és el clima, no? Esperem, doncs, que acompanyi, si no, hauríem de fer una convocatòria alternativa d'última hora en un espai gran que hi ha allà a prop.
Sembla que a Barcelona, almenys dissabte, sembla que no hi ha una previsió de pluja. Això, per començar, sembla que tindrem un dia tranquil, el dissabte, eh?
Molt bé.
Doncs estem contents. Gaudirem d'aquesta desfilada de Catrines per la Rambla. Escolta'm, Albert Torres, un dels fundadors de l'entitat MexCat, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Ens veiem allà, a la Rambla. Fins dissabte.
Fins dissabte, moltes gràcies. Mireu com tenim maneres i formes de celebrar i gaudir de tota la gastronomia, espectacle i reflexió que ens porta el dia de Tots Sants. Arribem a les dues, perdó, a les dues, a la una, ja m'agradaria. Arribem a la una i de seguida parlarem de les pastilles. Estem abusant dels medicaments? Abusem massa? Sobretot del paracetamol? Ho expliquem després, eh? Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre coses i torno. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Me niego a que la mayor catástrofe humanitaria de este siglo en España se convierta en coto de caza del político carroñero. Ya tuvimos suficiente ayer con el penoso espectáculo del asalto a Radio Televisión Española en plena tragedia. Bajo el argumento ofensivo de que los diputados no achican agua. Por desgracia, no achican agua. Algunos son más de correr a repartirse el botín de lo público. Y por desgracia también ya ha empezado el cruce de acusaciones a cuenta de las alertas. La izquierda acusa a Mazón de no haber avisado a la población a tiempo y con suficiente contundencia. Y Feijóo y la Generalitat Valenciana afirman que se ciñeron a la evolución de las alertas según las fueron trasladando los servicios técnicos. Y recuerdan que tanto Protección Civil como la Conferencia Hidrográfica dependen del gobierno central. En las fases del duelo sabemos que después del dolor viene la rabia. Pero ojalá que esta vez no tengamos que ver otro duelo cainita sobre los cuerpos sin vida de más de un centenar ya de compatriotas. Ojalá no caiga la oposición valenciana en la tentación de instrumentalizar tanto dolor para transformarlo en rabia contra el presidente Mazón. Aunque solo sea porque, en ese caso, quizá el maharajá de la India tendría bastantes más explicaciones que dar. De momento parece que Pedro Sánchez no ha querido entrar al rifirrafe con Feijóo y lo celebro. Ojalá le dure a él y a sus ministros y portavoces. Lo que sí exigen los valencianos y todos los españoles es un ejercicio de transparencia serena, de análisis riguroso de lo sucedido. Porque es evidente que fallaron las previsiones. Es evidente que la población no sintió el peligro de muerte como una amenaza real, inminente. Aunque lo cierto es que la alerta roja estaba decretada desde las 7 de la mañana del martes. Igual es que hay que inventar la alerta negra. Igual hay que hacer mucha más pedagogía sobre los efectos de estos temporales de nueva generación, que son mucho más destructivos, que son mucho más traicioneros, porque no se posan, cambian y evolucionan muy rápido y se van a repetir en el futuro. Pero en estos momentos a los políticos solo les pedimos dos cosas: reparación y enmienda. Reparación significa ayudas rápidas, sin burocracias laberínticas, para paliar cuanto antes la situación de las personas que lo han perdido todo. Mazón ya ha prometido 250 millones sin burocracia. A ver si es verdad. Y enmienda significa revisión de todos los protocolos, mejora de la coordinación y de la respuesta rápida. E incluso a lo mejor significa reconfiguración del trazado urbano. Porque igual urge reconstruir o construir infraestructuras protectoras en las regiones más expuestas a la gota fría. Tal como hizo, por cierto, el franquismo, desviando el curso del Turia tras la histórica y catastrófica riada de 1957. En todo caso, debemos ser conscientes de que no estamos blindados contra la desgracia. La civilización ha minimizado al máximo la amenaza de la naturaleza, pero no la ha erradicado. Y probablemente nunca lo hará del todo. Debemos exigir el perfeccionamiento de nuestra seguridad a las autoridades, por supuesto. Pero ningún español está preparado para que caigan en su calle 500 litros por metro cuadrado en unas pocas horas. Es muy difícil imaginar el apocalipsis, aunque te avisen de su llegada. Lo que sí sabemos, porque ha pasado muchas otras veces, es que los españoles, y hoy específicamente los valencianos, sacan lo mejor de sí mismos en medio de los dramas más devastadores. Ahí es cuando el pueblo anónimo a menudo se eleva moralmente por encima de los políticos y es capaz de asombrar al mundo y de enorgullecernos a todos con muestras de generosidad y de entrega inolvidables. Pienso, por ejemplo, en Rubén, el vecino de Requena, que no dudó en subirse a su tractor y conducir hasta el pueblo vecino de Utiel, donde salvó a decenas de personas. Pienso en Lucía, guardia civil retirada, que se puso al frente de otros 20 agentes jubilados para servir a los afectados. Pienso en los vecinos de Bonifayó, que rescataron a los ocupantes de una ambulancia que estaban atrapados en un canal de agua. Pienso en el estado de Mestalla, donde se ha instalado el banco de alimentos y de ropa y que estoy seguro que pronto no van a dar abasto con toda la solidaridad que les va a llegar. Pienso en la alegría inolvidable de Arancha, la mujer de Masanasa, a la que ayer entrevistábamos aquí, en este programa, intentando consolarla, hecha un río de lágrimas porque no sabía nada de su familia y al fin la ha localizado. Hay miles de ejemplos así. Porque sí, es tiempo de duelo, pero también de esperanza.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya desde Valencia Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Sí, desde Utiel enseguida te cuento lo que me he encontrado aquí, uno de los pueblos más afectados por la enorme riada, brutal riada del río Magro. Pero efectivamente contamos también, por ejemplo, que el Papa ha expresado su cercanía a los afectados por las inundaciones. En un vídeo dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, Francisco expresa su cercanía y sus oraciones por los afectados por la catástrofe. Y miramos también a Burkina Faso porque al menos 150 personas han sido asesinadas en los últimos días en la localidad de Mani. Los terroristas asaltaron el mercado local donde mucha gente se había reunido después de acudir a misa. Y el Euribor, que cierra octubre en el 2,69%, su séptima caída consecutiva y su nivel más bajo de los últimos años, supondrá un importante ahorro para las cuotas hipotecarias, ya que hace un año este índice superaba el 4,5%. Y la Guardia Civil analiza ya los dispositivos electrónicos y la documentación intervenida en el despacho del fiscal general del Estado. Un registro que la Benemérita ha hecho después de que así se lo pidiese el juez del Supremo dentro de la investigación abierta a Álvaro García Ortiz por supuestamente desvelar datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y como siempre es importante saber cuál es la información de las carreteras que nos ofrece la Dirección General de Tráfico. Nos acercamos hasta ahí. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde la DGT les pedimos no coger el coche ni desplazarse, especialmente en Castellón, por las intensas lluvias previstas a lo largo de esta jornada, según ha informado el 112. Además, seguimos pendientes del temporal de lluvia que deja cortada en Valencia la A3 en Chiva y en Barrio de San Josep, también en la A7 en Masía del Juez y Sagunto, la AP7 en Carralascaet, también en la Nacional 3 en Vilar de Olmos, Utiel y Siete Aguas, la V30, V31, CV36 en Hornos Alcedo y ya en la CV35 en Titaguas el acceso a la A7. Además, permanecen cortadas en Cuenca la A3 en la Atalaya de Cañabate y Minglanilla en Albacete, la A31 en Almansa y la entrada a Cádiz por la P4 en Guadalcín. Al margen de esto van a encontrar afectadas la A23 en Teruel capital, en Alicante la AP7 en Villa Joyosa, Granada la A92 en Venta del Peral y ya en Cádiz en la 4 en Tres Caminos y A48 a la altura de Chiclana. En este momento hay más de 100 carreteras cortadas a nivel nacional. Las zonas más complicadas son las provincias de Valencia, Castellón, Cádiz y Tarragona y les pedimos de nuevo que eviten desplazamientos por carretera ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología del 111.